dos quarts de set. Entre els déus i el no-res, religions, espiritualitats, ateïsmes. Aquest és el títol i subtítol d'un llibre que vol ser com un mapa a gran escala perquè tots ens puguem guiar millor pel recorregut que sempre tenim l'opció de fer per la complexa varietat de creences religioses i espirituals, però també per l'ateïsme, l'agnosticisme o fins i tot la indiferència. Aquest treball, que s'acaba de publicar, editat per Fragmenta en català i que aviat sortirà en castellà, es basa en la reflexió per intentar respondre algunes preguntes fonamentals sobre les religions. L'autor, el doctor en filosofia Jordi Coromines, es pregunta si és possible viure sense creure en res, què és l'espiritualitat o la religió mateixa, què comporta ser ateu, les raons per ser indiferent, els punts comuns entre la concepció de Déu, algunes divinitats del nostre món i fins i tot la ciència com a font de sentit, entre altres qüestions. Els 13 complets i llargs capítols d'aquest llibre ofereixen una bona panoràmica sobre l'origen del fet religiós desenvolupat al llarg de la història i després un recorregut per les diverses creences arreu del món integrades en les diferents cultures d'Orient i d'Occident. Finalment, l'autor ofereix un recull de textos sobre el fenomen de creure o no en Déu o en els déus, segons diu. Jordi Coromines, doctor en filosofia i fill de Balsareny, ha treballat a la Universitat Centreamericana de Nicaragua i a la d'El Salvador. Actualment és professor a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona i codirector de la revista Perifèria. El saludem ja, ens escolta des d'Andorra, on està a punt de participar en la presentació d'aquí uns minuts d'aquest llibre, precisament. Doctor Jordi Coromines, bona tarda.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Gràcies a vostè per haver-nos atès. Bé, quins són els grans arguments, si li preguntés això, què diria? No? Els grans arguments per defensar, com vostè fa, que creure en Déu i ser ateu, agnòstic o indiferent religiosament no són realitats tan oposades i fins i tot tenen punts en comú. Com ho argumenta, això?
Miri, jo què diria és, o almenys és el plantejament essencial del meu llibre, que tota la humanitat tenim quelcom en comú, que és l'apertura a la realitat. I les creences surten, doncs, d'aquest misteri del que d'alguna manera estem abocats. Aleshores, moltes vegades el que es fa és una mena de comú denominador de les religions. Però pensem, per exemple, en el cristianisme mateix, per parlar d'una religió que la tenim més pròxima. Hi ha molts cristians que reivindiquen com cristians ateus. I no només creients, sinó teòlegs. Per exemple, el gran teòleg del segle XX, Barth, sí. Deia, o Bonhoeffer, deia, no, és que nosaltres reivindiquem un cristianisme ateu. Què succeeix amb això? Que hi poden haver-hi experiències religioses que estiguin més a prop de l'ateisme que no d'una altra religió. Mm-hmm. Per tant, el comú denominador aquí és sempre la humanitat. Que avança d'alguna manera les palpentes i que busca sentit, però no el fet de ser religiós o el fet de ser ateu. És a dir, hi ha religions terribles i hi ha ateïsmes terribles. Sí, hi ha ateïsmes que són humanistes i hi ha religions, doncs, que busquen acabar amb tota mena d'idolatries. Aquest és una mica el plantejament central. I també, això és molt important, perquè en el nostre país moltes vegades sembla que siguin els creients els que han de donar la càrrega de la prova. I jo dic, no, ser ateu és dificilíssim, molt difícil.
Clar, és un pas equivalent.
L'ateisme moltes vegades és negar un Déu, però no és afirmar alguna cosa, i llavors és complexa.
Sí, sens dubte. Li faig una pregunta lligada a això que deia, que de fet va donar títol a un interessant llibre publicat ara fa més de 25 anys i en què dialogaven Umberto Eco i el cardenal Carlo Maria Martini, un no creient i un creient. Ja s'imagina quina pregunta és. En què creuen els qui no creuen?
Bé, aquesta és la història. El terme no creient és un terme equívoc, perquè moltes vegades el no creient és no creient en el cristianisme, per exemple, no? Però en les creences sempre hi estem. Això ho deia molt bé Ortega y Gasset. Uh-huh. Diu, el problema de les creences és que sempre estem habitats de creences, no? Sí. Llavors, el que intento en aquest llibre és fer l'esforç d'explicitar-les. Poso un exemple. Una de les grans creences actuals és la tècnica, això del GPT, que avancem cap a la gran singularitat, les màquines intel·ligents, etc. Sí. Hi ha un autor prou conegut, Harari, precisament té un títol que es diu Homo Deus, que diu la gran religió del nostre món és el d'ateisme. Reduir les persones a coses. I diu, i aquesta religió, els grans gurus, els grans sacerdots, són a Silicon Valley. I, en canvi, molta gent està preocupat per el fonamentalisme àrab, etc., i no s'adonen que els grans sacerdots que els estan condicionant i determinant estan en allà. Per tant, si no reflexionem, sempre estem posseïts per alguna creença, eh? Inclús sí, sí. La indiferència, que tu també mencionaves, per cert, sí, sí. Has fet una presentació fantàstica.
Ai, gràcies.
Ser indiferent, d'alguna manera, és un esforç, perquè has d'evitar preocupar-te, siguin quins siguin els avatars de la teva vida, les grans alegries o les grans misèries, tu has d'evitar que et traspassi alguna pregunta sobre
clar.
El més enllà, sobre la mort, sobre el sentit de la vida, que és
sí.
important, sobre què fem, sobre per què no em suïcido o per què continuo vivint.
Clar,
no?
Clar.
Doncs és una mica, i llavors és el primer, diguem, gran prejudici que destrueixo. La divisió del món entre creients i no creients,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
La divisió és quina creença tens tu? Ah, és que jo no m'interessa cap, sóc indiferent, d'acord? Això doncs, sí que ho accepto,
clar.
Però no creient.
Tots som alguna cosa, no?, en aquesta connexió entre el món i el misteri o la transcendència, no? Avui parlem amb l'autor d'aquest interessant llibre editat per Fragmenta, Entre els déus i el no-res, Jordi Coromines. Més enllà de tota la informació que vostè dona en el llibre sobre la diversitat religiosa, acompanyada de fonaments històrics, culturals i geogràfics, creu que llegir-lo pot ajudar-nos a fer més nostre aquest desig que compartim avui dia tots d'una pau total entre les creences i les no creences? Té un rerefons ètic, el llibre, també, podem dir?
Sí, jo crec que ens ajuda a entendre esquemes que repeteixen. Per exemple, tots els grans imperis o els estats han utilitzat la religió o les creences atees. Recorda que més que parlar de no creença, a mi m'agrada parlar de creences atees.
Això ho deia Joan Estruc, el gran sociòleg, per exemple.
Sí, exacte, l'Estruc, i ja el cito també. Per exemple, l'Estruc mateix diu el gran altar del nostre temps són els nacionalismes. Clar, això s'ha de precisar. Com a catalans podem distingir entre un nacionalisme no violent que defensa una cultura, que defensa els drets individuals, i un nacionalisme que està disposat a matar per homogeneitzar una determinada cultura o per defensar uns determinats símbols i banderes. Clar, això és molt religiós.
Sí.
Matar. I llavors, diguem, el llibre ajuda a entendre aquesta repetició d'esquemes. Ho veiem als imperis asteca o els romans, com utilitzaven els déus per integrar d'altres cultures, i crec que et dona una certa llibertat. O sigui, el meu llibre s'escriu entre l'empatia per comprendre i una certa distància per reflexionar. Per dir, escolta, no ens fascinem per res. Poso un exemple que potser és molt gràfic. Mira, fa poc em van regalar un llibre d'aquest budista francès, el Ricard Mathieu Ricard, que és molt famós, que és aquell que va escriure el Ferrari, entre el Ferrari i va deixar... em vaig fer monjo i va deixar el Ferrari per fer-se monjo. Bé, ara fa poc ha sortit un llibre a França on es parla de l'abús, d'abusos sexuals amb 150 monestirs i que d'alguna manera han estat silenciats. En aquest silenci doncs ha participat molta gent coneguda. Un fenomen similar que ha passat a d'altres esglésies. Invalida això el budisme? No, de cap manera. Invaliden els abusos o el cristianisme? No, de cap manera. Hi ha quelcom essencial. Però sí que invalida la fe ingènua o la credulitat. O sigui, nosaltres hem de tindre una certa reflexivitat sobre per evitar que passin aquestes coses, per poder-les denunciar en el seu moment. I això jo crec que el llibre doncs ajuda a veure-ho.
Sí. Doncs moltes coses podríem seguir dient d'aquest llibre, Entre els déus i el no-res, religions, espiritualitats, ateïsmes. Encara li vull preguntar per allò que és la fraternitat, un altre tema de moda avui en l'opinió pública. El papa Francesc, com també l'imam de la Universitat Egípcia de l'Azhar, Ahmed Al-Tayeb, i altres líders religiosos insisteixen els últims anys en la defensa d'aquesta fraternitat universal, un concepte que d'altra banda no és nou, no? Però que és possible perquè les religions no siguin mai més fonts de conflicte, sinó només de pau. Com valora vostè aquesta línia concreta del plantejament a favor de la pau entre les creences?
Bueno, aquest és un plantejament. Per exemple, Hans King ja va fer un llibre sobre on defensava una mena d'ètica mundial. Jo crec que el món en què estem és necessàriament serà multireligiós i multicreient, no? És molt diferent del món del segle XIX, on doncs, en uns determinats territoris només teníem una determinada religió. Per tant, hem d'acceptar l'altre, hem d'acceptar la pluralitat i hem d'acceptar allò més bo de cada tradició. Hem d'intentar trobar aquests punts de contacte. Però alhora, a mi sempre em preocupa quan en les religions es vol trobar una mena de comú denominador. És que hi ha religions, per exemple, l'experiència budista és molt diferent de la cristiana. Sí, hi ha contactes, evidentment que sí, però el budisme és l'eliminació del desig. I és aconseguir no plorar per un ésser que estima. En el cristianisme, en canvi, Jesús plora, i no té cap problema. És una altra experiència. Hi ha un interès molt més històric de canvi, i llavors en el meu llibre també ho intento mostrar, que no hem de tenir por a la diversitat. O sigui, la diversitat no és font de conflicte. El que és font de conflicte és una homogeneïtat mal entesa. Una diversitat respectuosa amb el que és important, ens sembla que ens pot fer a tots, ens pot agermanar a tots. Aquesta fraternitat que buscaves l'hem de buscar amb la necessitat de creences, que no som robots, encara que ens pretenguin reduir a robots. Necessitem pensar.
Clar, necessitem pensar, ens preguntem sobre l'home, no? La gran pregunta de l'home també és aquesta obertura al Déu, el Déu en qui podem creure o no, però almenys ens ho preguntem, no? I bé, finalment, de quina manera creu vostè que es pot llegir aquest llibre Entre els déus i el no-res? Com recomanaria la seva lectura? Amb tranquil·litat, potser començant, per la part més introductòria, els fonaments històrics, o és un llibre que es pot llegir àgilment? Què en pensa?
Es pot llegir de diferents maneres, però hi ha una cosa que recomanaria, més que una selecció de textos, és un florilegi. Què vull dir un florilegi? No és exactament el mateix, són petites flors, són petites petjades espirituals de la humanitat, i aquests textos a mi m'agrada que es llegeixin dins del capítol, perquè il·lustren el capítol.
Llavors, per tant, s'ha d'anar saltant, no?, cap a la part final dels textos.
Sense saltar-se o sense llegir i llegir el capítol i no llegir els textos. No és com Mirceliade o d'altres, sinó que els textos són una mica il·lustratius. Aleshores, el llibre té diferents lectures. Poso un exemple. Un, doncs, pots començar des del començament fins al final, molt bé. Però una altra lectura és anar directament al capítol que a tu t'interessa. Per exemple, doncs, escolti, jo m'interessa el taoisme. Doncs, home, allà trobaràs allò intentat descriure l'essencial del taoisme, o l'essencial del budisme, o l'essencial del Bhagavad Gita. Ho pots llegir-ho. És una possible lectura, també. Una altra possible lectura, jo sóc un amant, potser una mica neuròtic amb això, però a mi m'agraden molt els índexs analítics. Quan veig un llibre amb índex analític, quasi bé m'hi inclino. Per què? Perquè permet lectures transversals. Un índex analític, per exemple, jo puc agafar i dir, ostres, aquest senyor què diu de nació-estat? Doncs busco nacions-estat, quina relació tenen amb les religions o el poder. Llavors, també puc fer una lectura transversal. D'altra banda, és un llibre, a la meva manera de veure, que molts autors escriuen d'una... La intel·ligència artificial he de publicar ara immediatament perquè, si no, d'aquí un any ja no tindrà actualitat. No, aquest llibre continuarà sent actual. No hi ha el problema del temps.
Puc
millorar coses, evidentment, però fonamentalment hi ha tota una sèrie d'esquemes que es poden veure. Hi ha també una part al final que pot interessar, que és una perspectiva. O sigui, què passa amb el món de les religions? També pots començar per aquí. Vull dir, ha de començar la persona per allà on més l'interessi. Evidentment, el millor és començar, perquè té... Com a filòsof, a mi m'agrada molt el sistema, i el llibre és bastant sistemàtic.
Sistemàtic. Per tant, l'ordre sempre és un valor segur, llegir-lo amb ordre, no?
És un valor segur, evidentment, però d'altra banda també...
També hi ha altres opcions.
Doncs, és aquesta lectura.
Molt bé. Abans d'acomiadar-nos de Jordi Coromines, autor del llibre Entre els déus i el no-res, publicat per Fragmenta Editorial, ara en català i, en principi, els propers dies també en castellà. Abans dèiem, recordem que hi ha presentacions aquests dies. Avui, d'aquí a uns minuts, a les 7, a la llibreria La Trenca d'Andorra la Vella. A més, hi haurà presentacions aquest divendres a 8:45 del vespre a la llibreria Comtat de Cerdanya, de Puigcerdà. Divendres 10 de febrer, la setmana vinent, a les 7, a la llibreria Caselles de Lleida. L'11 de febrer, a les 8 del vespre, al Centre d'Interpretació Cadí-Moixeró de Bagà, al Berguedà, i el 16 de febrer a 7:45 a la parròquia de Santa Maria de Balsareny. A més, entre altres presentacions, l'edifici del Seminari de Barcelona, al carrer Diputació 231, acollirà dissabte 11 de març una sessió de debat a partir de la temàtica d'aquest treball de Jordi Coromines, Entre els déus i el no res. Només ens queda agrair-li la seva participació i desitjar-li que vagi molt bé la presentació d'avui a Andorra la Vella i les dels propers dies i altres actes. Enhorabona per aquest treball.
Moltíssimes gràcies, li agraeixo molt.
A vostès, adeu-siau, bona tarda.
Adeu, que vagi bé, gràcies.
Fins aquí el nostre temps de diàleg, l'espai d'ecumenisme i diàleg interreligiós a Ràdio Estel, sempre els dimarts una mica abans de 7:15.